Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Avui entra en vigor la llei Rider, és a dir, que aquests ciclistes que veieu passar amb encàrrecs pels carrers de Sabadell o que us porten el menjar a casa, haurien d'haver vist regularitzada o modificada la seva situació. La norma diu que els repartidors ja no poden ser autònoms i, per tant, podran gaudir de vacances, permisos retribuïts o reduccions de jornada, entre d'altres. El text també fixa el dret a conèixer els algoritmes que utilitzen les plataformes i posar-los al servei de la majoria social per tal que siguin estudiats i es millori l'ús de la intel·ligència artificial en matèria de relacions laborals. La reacció ha estat que Deliveroo plega, Uberats subcontracta i Justy té model propi. I a Glovo, tot i assegurar que farà alguns contractes, els sindicats l'acusen de fer trampes. El secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres, Carlos Pellejero, explica que han presentat 2 denúncies contra Glovo.
S'han presentat 2 denúncies, una respecte a Glovo pels treballadors que mantenen la condició de treballadors autònoms quan en realitat haurien de ser treballadors assalariats. O sigui, estan parlant del reconeixement d'aquesta laboralitat, i l'altra és contra Glovo també, precisament pel tema de la seva el seu servei del que anomenen supermercats sense presència física, perquè aquí sí que hi ha una relació laboral, però amb uns nivells de subcontractació i externalització que entenem que està absolutament fora del que seria legal.
Des de Comissions Obreres exigeixen vigilància per evitar irregularitats en la contractació. En els pròxims minuts escoltarem què en pensen els repartidors sabadellencs. És dijous 12 d'agost. Comencem.
Titulars.
Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Els sabadellencs que no acudeixen a les cites de vacunació concertades és perquè estan en ple procés de Covid-19.
Així ho ha apuntat aquesta emissora la coordinadora de punts de vacunació de Sabadell, Sílvia Millet, desmentint que els ciutadans s'absentin perquè prioritzen les vacances.
Et diria que és algo molt puntual i molt aïllat i que la sensació puntualment et podria dir que en algun cas sí, però que en general són processos de que han passat ja la malaltia o que estan en un procés de malaltia.
En aquest sentit, Millet insisteix que l'acollida de la campanya de vacunació està sent molt bona i que només hi ha un centenar d'hores per omplir arran de l'arribada de noves dosis.
I avui és el dia idoni per observar les llàgrimes de Sant Llorenç.
Així ho ha assegurat l'Albert Morral, director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Avui dijous és el dia perfecte per veure les passedes i sobretot a primera hora de la nit, de 10 a 12 de la nit, es calcula que és quan se'n podrien veure més, tot i que se'n veuran durant tota la nit. Ja portem uns dies que es van veient i demà passat l'altre també, però avui és ideal.
La lluna està en quart creixent des de fa pocs dies i, per tant, la seva lluminositat no dificultarà la visió dels meteors cremant-se a l'entrar a l'atmosfera. Les llàgrimes han agafat el nom per la festivitat del 10 d'agost, Sant Llorenç, que és el patró advocat del foc.
Sí, doncs que hi faci alguna cosa perquè el tema està realment delicat. I en esports, el centre d'esports anunciarà en les pròximes hores un nou fitxatge.
Es tracta del lateral esquerrà Diego Caballo, que s'ha desvinculat de l'Albacete aquest matí. La seva arribada es produirà hores després que el club confirmés una altra cara nova, la del central dret sub-23, Guillem Molina.
Aquestes i altres informacions durant els pròxims minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de posar-nos-hi, però, passem pels serveis. -35 graus ara mateix sobre la ciutat, un cel força clar. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Pere Cladera, bon dia.
Molt bon dia. Doncs la situació meteorològica marcada per l'ascens de la temperatura. De fet, esperem que els valors màxims més elevats els trobem a la Catalunya central, punts del prelitoral i sobretot també a les comarques de Ponent, on la majoria de valors s'acabaran movent entre els 37 i els 42 graus en els casos més elevats. A destacar el sol com a protagonista, però durant aquesta pròxima tarda sí que esperem que els núvols vagin a més, vagin en augment cap a les comarques interiors de l'Ebre, comarques de Lleida, Lleida, sobretot del Pla de Lleida, Pirineu, Prepirineu més occidental i també en punts fins i tot de l'interior de les comarques de Tarragona. En aquests sectors, avançada la tarda i el vespre, és possible que arribi algun ruixat acompanyat de tempesta, d'intensitat feble en conjunt, però que podrien acompanyar també de ratxes fortes de vent. De cara a demà divendres, sol en conjunt i de nou la temperatura com a protagonista. De fet, al migdia, molts valors de nou a la Catalunya central, comarques de Ponent, Valls de Prepirineu, la majoria de valors entre 37 i 42 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara anem fins al Transmet per saber com està la xarxa de transport públic. Daniel Cáceres, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la circulació rodada, cap incidència, cap fet a destacar a les principals vies que menen cap a la nostra ciutat. En tot cas, si heu d'agafar la C-17 en sentit nord cap a Vic, sapigueu que hi ha aproximadament un quilòmetre de circulació intensa a l'alçada de la Garriga per unes obres. La resta, tranquil·litat. Comencem.
La notícia del dia.
Avui entra en vigor la llei Rider, la normativa que estableix que els treballadors de les plataformes de repartiment a domicili siguin assalariats i no autònoms. La norma s'activa després que hagi expirat la moratòria de 3 mesos impulsada pel govern espanyol, un període que ha servit perquè les empreses del sector s'adaptin, Karen, a la nova realitat.
Malgrat tot, encara queden incògnites i se segueix pendent de qüestions com l'encaix del nou model de Glovo dins la llei o l'afectació que suposarà la marxa de Deliveroo de l'Estat. Uber Eats opta per subcontractar els riders que tindran un contracte i els beneficis laborals amb flotes que col·laboren amb la plataforma. El nostre company Jordi Sitjà ha preguntat als riders sabadellencs per la seva situació respecte a la llei.
No me afecta, rey, porque ahora mismo trabajo con contrato. Muchísimo mejor debido a Hacienda, debido a que tienes más horas, tienes un sueldo fijo y no tienes la vida en la deriva. Tú puedes también elegir el horario que haces mediante Joan Talent y tal, bajo contrato.
Yo ahora mismo estoy con contrato. Yo estuve con autónomo y no me salió muy bien, pero con Glovo. Ahora con Justita es otra cosa, ¿sabes? Con contrato, está bien.
Ya yo estoy por contrato ahora.
A mí me han hecho un contrato por la ITT y ya está, y cobro por horas y ya está, en Justit. Las horas me las ponen ellos, pero bueno, me adapto.
Considero que se trabaja mejor que por contrato porque los dividendos son mayores, son más altos.
Pasaríamos a asalariados si haces más dinero facturando como autónomo. A que pases a asalariado, pues pierdes tú, ¿no? No han planteado sueldo.
No, porque se gana menos. Se produce más para las compañías, pero se gana menos.
Trabajando para ellos y no puede y que te digan no, ya no te queremos más, pues mal, ¿no? Mal para uno, para como persona, ¿no?
Deliveroo té previst iniciar un expedient de regulació d'ocupació al setembre. En una comunicació als treballadors va informar-los que vol sol·licitar l'alta a la seguretat social dels riders com a pas previ a acomiadar-los.
La plataforma que no haurà de fer ajustos és Just Eat, ja que és l'única de les quatre grans que fa servir un model laboral propi i està negociant un conveni amb els sindicats. Per la seva banda, Glovo ha assegurat que contractarà de forma directa prop de 2.000 repartidors, els quals tindran horaris, retribucions fixes i rutes concretes com a primera fase de la transició, i diu que seguirà el criteri establert pel Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Doncs precisament el sindicat Comissions Obreres ha interposat dues denúncies contra Glovo davant la Inspecció de Treball per les seves trampes davant la llei Rider. Ho ha explicat el secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres, Carlos Pellejero.
S'han presentat dues denúncies, una respecte a Glovo pels treballadors que mantenen la condició de treballadors autònoms quan en realitat haurien de ser treballadors assalariats. O sigui, estem parlant del reconeixement d'aquesta laboralitat, i l'altra és contra Glovo també, precisament pel tema de el seu servei del que anomenen supermercats sense presència física, perquè aquí sí que hi ha una relació laboral, però amb uns nivells de subcontractació i externalització que entenem que està absolutament fora del que seria legal.
Comissions titlla de retorçat i enganyós el nou model de contractació inèdit que ha anunciat la companyia per seguir lluant riders autònoms sense incomplir la llei.
El secretari general de la Federació de Serveis de Comissions Obreres de Catalunya, Ramon González, alerta que 8.000 riders quedaran fora de la regularització.
Durante la pandemia, el tipo de actividad del transporte de comida a domicilio, si nos centramos en el dentro de las principales empresas operadoras del sector, se ha triplicado. Estamos hablando de empresas con decenas de miles de trabajadores ya, ¿no? Cuando Glovo se plantea la transición o de adaptación a la ley Rider, laboralizará 2.000 personas, pero hay otros 8.000 a los que no va a laboralizar y lo hace nuevamente forzando la interpretación de la ley.
Les dues denúncies de Comissions Obreres de Catalunya contra Glovo s'engloben dins la campanya Prou d'excuses, laboralització ja, que el sindicat ha posat en marxa per aconseguir l'aplicació de la llei a diverses empreses de plataforma digital i així millorar les condicions laborals dels treballadors del sector, unes accions que González preveu replicar properament a les principals ciutats d'Espanya.
La ley por sí sola va a dar una cobertura o refuerza una cobertura preexistente, pero no vamos a dar por sentado que la ley sea la solución de nada. Y es en lo que vamos a centrar la acción del sindicato en las próximas semanas y en los próximos meses. Y lo vamos a reforzar en distintos escenarios que se van a dar en las próximas semanas.
La intenció del sindicat és que Glovo elimini definitivament els autònoms de la seva plantilla i tingui contractats directament tots els repartidors de la flota.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Els sabadellencs que no acudeixen a les cites de vacunació concertades és perquè estan en ple procés de Covid-19. Així ho ha apuntat aquesta emissora la coordinadora de punts de vacunació de Sabadell, Sílvia Millet, desmentint que els ciutadans s'absentin perquè prioritzen les vacances.
Sempre intentem, la gent que no ha pogut vindre, fer un seguiment telefònic per saber exactament què ha passat i donar-los una mica més de disponibilitat, pues, si han tingut algun incident laboral o els ha passat alguna cosa que pel que sigui no han pogut vindre, donar-los facilitat perquè vinguin un altre dia. I el que ens trobem, clar, com que ara penseu que ara estem amb aquesta cinquena onada, pues, hi ha molta gent que està en aquest procés de malaltia.
En aquest sentit, Millet insisteix que l'acollida de la campanya de vacunació està sent molt bona i que només hi ha un centenar d'hores per omplir arran de l'arribada de noves dosis.
Això suposa que ara mateix un sabadellenc no hauria de marxar fora de la ciutat per poder vacunar-se i que es disposa de dosis extres per assumir la vacunació sense cita prèvia. D'aquesta manera queda resolta la falta d'hores disponibles que es va donar la setmana després del tancament del vacunòdrom de la pista coberta.
No, ja no es dona aquesta situació. Ara ja mateix ja pots demanar hora i tens Sabadell com a primera opció. La segona hora, un cop la gent que es va ficar la primera vacuna a les pistes de Sabadell, aquesta segona visita estava garantitzada ja en un centre de Sabadell i la gent que no s'havia vacunat i que es volgués vacunar a Sabadell, crec que va haver una petita. La primera setmana va ser el que comentaves, que potser no hi havia aquella setmana a Sabadell, però les segons ja hi ha hagut hores disponibles i continuen havent hores disponibles per si la gent de Sabadell es vol vacunar a Sabadell.
D'altra banda, Millet aplaudeix la bona acollida que està tenint la campanya entre els menors d'entre 12 i 15 anys. A més, assegura que aquesta franja està arrossegant també els familiars.
La veritat és que està sent molt positiva. Hem notat una... Sí, la veritat és que està sent molt positiu. La gent està responent molt bé, venen contents i amb ganes de vacunar-se i està venint molta gent a vacunar-se, molts pares amb els seus fills, efectivament, perquè han de vindre els que són menors acompanyats sobretot amb un tutor legal o amb un pare o una mare, i la veritat és que estan venint molt i s'estan demanant aquestes hores que et comentava abans que us donava la sensació que no s'emplenaven i estan plenent amb la franja de majors de 12 anys.
Millet confia que amb la facilitat que suposa vacunar-se sense cita prèvia augmentaran les persones immunitzades, ja que hi ha molts col·lectius amb dificultats per concertar una visita, sigui per la bretxa digital o per problemes d'idioma. Ara mateix a Sabadell hi ha 133.483 persones amb la pauta completa, 948 més que ahir, i 153.366 tenen almenys la primera dosi.
En paral·lel a la campanya de vacunació, els indicadors epidemiològics continuen millorant.
El risc de rebrot segueix baixant i avui es troba als 344 punts, 6 menys que ahir i 23 punts per sota que dimarts. També millora la incidència a 7 dies, que ha passat dels 177 casos per cada 100.000 habitants als 173. Per contra, la velocitat de contagi segueix amb el seu tímid però progressiu avenç, passant del 0,69 de fa 24 hores al 0,71.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'Ajuntament ha fet 14 tractaments de xoc contra les paneroles en les dues primeres setmanes d'agost. Algunes d'aquestes actuacions s'han fet com a part del manteniment del clavegueram de la ciutat, mentre que altres han estat fruit de demandes ciutadanes. De fet, dilluns us traslladàvem l'alarma de veïns de la Concòrdia, Can Llong i Sant Oleguer per la presència d'aquests insectes que qualificaven de plaga generalitzada.
Aquests dies s'ha actuat en clavegueram del centre, la Creu Alta, Can Urià, Can Deu, Can Llong, la Concòrdia, els Marinals, Can Feu, Gràcia, Torre Romeu i Poble Nou. Tot i aquestes actuacions, la regidora de Salut, Sònia Sada, desmenteix que les paneroles suposin una plaga generalitzada a tota la ciutat.
L'estiu és una època de l'any on es fan més visibles els insectes i rosegadors a la via pública degut a l'augment de temperatures, creant erròniament una sensació entre els sabadellencs de manca de manteniment en aquest àmbit per part de l'Ajuntament. És per això que vull destacar que el darrer contracte de control de plagues elaborat per la Regidoria de Salut a l'àmbit de la salut pública i vigent des d'inicis del 2020 hem doblat les actuacions sistemàtiques a tot el sistema de clavegueram de la ciutat.
S'ha de convidar la ciutadania a avisar l'Ajuntament quan detecti la presència d'aquests insectes o d'arrossegadors. Un cop l'administració rep la denúncia, avisa l'empresa de control de plagues i en un màxim de 48 hores actua en el lloc indicat. Si no hi ha presència de paneroles, es posa un esquer i, finalment, quan es confirma la seva presència, s'aplica el tractament. L'efecte es pot notar en un termini d'entre una setmana i 10 dies.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Avui és el dia idoni per observar les llàgrimes de Sant Llorenç. Així ho ha assegurat l'Albert Morral, que és el director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Avui dijous és el dia perfecte per veure les passades i sobretot a primera hora de la nit. De 10 a 12 de la nit es calcula que és quan se'n podrien veure més, tot i que se'n veuran durant tota la nit. Ja portem uns dies que es van veient i demà passat l'altre també, Però avui és ideal.
La lluna està en quart creixent de fa pocs dies i, per tant, Karen, la seva lluminositat no dificultarà la visió.
Les llàgrimes de Sant Llorenç en realitat són estels que tenen una durada molt curta, de tan sols unes dècimes de segon.
Les llàgrimes de Sant Llorenç és una pluja de meteors i els meteors són petites pedres, molt petitones, d'un mil·límetre o dos mil·límetres, que arriben a gran velocitat de l'espai, xoquen amb l'atmosfera, més que xocar entren a l'atmosfera i pel fregament amb l'aire es cremen de cop. Van a molta velocitat, van a 30.000, 40.000, 50.000 per hora, i llavors el que estem veient no és una estrella, com diu el seu nom, no? Estrella fugaç, no és ben bé una estrella, sinó que és una pedreta que s'està cremant i s'està incinerant, no? Veiem el moment final de la mort d'aquesta pedra.
El planeta Terra creua l'espai per on ha passat abans un cometa anomenat Swift-Tuttle. De fet, des de mitjans de juliol som dins del seu rastre i no en sortirem fins als voltants de l'1 de setembre. Es diuen Perseids perquè la pluja d'estels sembla que s'origini a la constel·lació de Perseu, però el nom que s'ha fet popular és el de Sant Llorenç, ja que la religió cristiana marca el calendari aquesta festivitat el 10 d'agost. I en aquest període són habituals incendis als boscos. Com que Sant Llorenç és el patró advocat del foc, se l'invoca per demanar-li protecció.
Precisament per risc d'incendi, no es podrà anar al Coll d'Estenalles a observar el fenomen. Morral recomana altres ubicacions.
La idea és sortir de la ciutat, de llocs amb molta llum, anar a llocs una mica més foscos, i si sortim de Sabadell una miqueta, potser cap a la Salut, cap a... no cal anar molt lluny, no? Però sortir exactament del centre de la ciutat i anar una mica camí cap a Castellà, a la Salut, a un lloc d'aquests, que ja és una mica més fosquet, doncs la probabilitat que veiem les perseguides serà més alta.
Es poden observar a ull nu, no cal en estris, però existeixen ja algunes aplicacions mòbils com ara Starwalk 2 per localitzar la constel·lació de Perseu. A banda dels Perseids, a final d'estiu serà un bon moment per observar Júpiter i Saturn i al desembre hi haurà un eclipsi total de sol que serà visible des de l'Antàrtida.
De manera més breu, us expliquem que el grup municipal de Ciutadans lamenta que l'Ajuntament no hagi impulsat alternatives pels veïns durant l'onada de calor.
El regidor José Luis Fernández lamenta que no s'ha escoltat les demandes de la formació per crear espais d'ombra amb punts d'aigua repartits per tota la ciutat.
I el govern, pel tallar tres estius, en els tres estius no ha creat un sol nou punt de refugi climàtic, d'ombra reforçada o similar. I a més, amb un problema que el mateix govern recomana anar a les biblioteques que estan tancades, el mateix govern recomana anar als centres cívics, però els centres cívics per la pandèmia tenen un aforament reduït. Llavors, ens trobem amb la tempesta perfecta.
Fernández considera que obrir les piscines de forma gratuïta, com reclama Esquerra, només seria un pedaç, ja que les instal·lacions tenen els aforaments limitats i molta població quedaria desatesa.
Prohibit circular en vehicles motoritzats pels entorns naturals de Sabadell.
La ciutat és una de les afectades per la mesura inclosa en el Pla Alfa de Prevenció d'Incendis, que ara es troba a nivell 3. Tampoc es pot circular pels espais naturals de 16 municipis vallesans més, com Castellà, Cerdanyola o Sant Quirze.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Sortim de la ciutat. La presidenta de l'ANC, Elisenda Pelosi, ha avisat que per aconseguir la independència caldrà que la nova autoritat tingui la suficient força perquè sigui reconeguda i que això passa per unes setmanes o uns mesos d'un determinat caos de conflicte d'autoritats.
En una entrevista a la CN, la líder de l'entitat ha reflexionat que després de l'1 d'octubre no es va arribar a aquest punt perquè no es pretenia resistir ni defensar-se i perquè apel·lar al diàleg amb l'Estat va ser un fracàs. Pelosi considera que cal estar disposat a córrer un risc i a tenir una transició dificultosa. En canvi, i descarta la demanda d'un nou referèndum i reitera la seva aposta per una declaració d'independència efectiva. Per aquest motiu, enguany, l'ANC convoca una manifestació doble que, sota el mateix lema Lluitem i guanyem la independència, vol celebrar l'11S i commemorar el referèndum del 2017.
Foment de Treball ha demanat al govern espanyol que prengui mesures efectives per reduir el preu de l'electricitat, que durant els últims dies ha registrat els seus màxims històrics a l'Estat.
La patronal considera que la reducció de l'IVA introduïda per l'executiu del 21 al 10% és insuficient i reclama que la taxa impositiva se situï en el 5%, en línia amb altres països europeus. A banda, opina que cal reformar el sistema de fixació de preus per evitar les recents inflacions, així com avançar en els objectius de descarbonització i neutralitat climàtica. Foment assenyala que l'increment de la tarifa elèctrica penalitza la competitivitat de l'economia i perjudica les famílies.
Moment pels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I comencem amb una última hora. Diego Caballo es convertirà en nou jugador del Sabadell, tal com ha avançat Ràdio Albacete i ha pogut confirmar Ràdio Sabadell. El lateral esquerre de 27 anys s'ha desvinculat de l'Albacete, el seu equip les últimes dues temporades, i arribarà la nova Creu Alta per cobrir la vacant al carril d'aquesta banda. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau. El futbolista de Salamanca té sobrada experiència a segona B i segona i el curs passat a la Lliga Smartbank va jugar un total de 24 partits de titular. Abans havia passat per equips com l'Extremadura o el Deportivo i anteriorment havia militat en els filials del València i del Madrid. Destaca per la seva capacitat ofensiva i fins i tot ha arribat a jugar en posicions més avançades i, per tant, té projecció per adaptar-se al sistema de carrils utilitzat per Antoni Hidalgo al Sabadell.
El seu fitxatge es produeix hores després de l'arribada de Guillem Molina i el centre d'esports va oficialitzar la incorporació del central dret sub-23 procedent del València Mestalla.
L'operació s'ha materialitzat via traspàs per la mateixa fórmula que Mohamed Zarfani o Jacobo González. En cas d'una futura venda, un percentatge aniria cap a l'entitat Che. En les últimes temporades, el tarragoní ha estat company de Facu García o Emilio Bernat, dos jugadors que també han fitxat enguany pel centre d'esports. Així defineix el porter el nou defensa Arlequinat.
És un central que tiene buena salida de balón, es rápido, es fuerte a la hora de defender, va muy bien al corte, también ofensivamente le puede dar al equipo y bueno, ya tiene experiencia en primera división y creo que es un jugador que nos va a dar mucho al equipo.
Molina, nascut a Valls fa 21 anys, ha arribat a debutar amb el primer equip valencianista i aquest estiu ha estat sota les ordres de Bordalàs durant la pretemporada.
Aquest matí Molina ha passat la revisió mèdica i per la tarda s'incorporarà als entrenaments que l'equip està realitzant a l'estaig de la Vall d'en Bas.
Avui quart dia de la concentració a Terres Garrotxines i un cop més amb doble sessió abans de l'amistós de demà contra l'Alçat. A poc més de dues setmanes perquè arrenqui la competició encara no hi ha horaris fixats per la primera jornada de la primera ref, però tot fa indicar que el duel entre el Sevilla Atlético i el Sabadell es disputarà el diumenge 29 de d'agost a les 8 del vespre. Segons ha pogut saber aquesta casa, aquest seria l'horari escollit, tot i que tampoc es descarta que es pugui jugar pel matí.
Notícies migdia.
Obrim bloc poliesportiu en futbol sala. L'Escola Pia ja té enllestida la plantilla de cara al curs que ve. Després de la forta renovació de la temporada passada, la direcció esportiva ha aconseguit enguany mantenir el nucli de l'equip que tan bon rendiment va oferir durant l'última lliga.
12 renovacions en total, i això que jugadors com Lenny Ramos, Arnau Graell o Carlos Povedano havien rebut ofertes sucoses. Ho detalla el director esportiu Santi Sardà.
Tots aquests han rebut ofertes, però al final aquests es queden aquí. I el Pove és que va rebre ofertes de Cerdanyola i algun altre equip. No sé, un parell d'equips així, però amb calés i ferma, eh? Vull dir que no... Que ha costat, la negociació ha costat, però bueno, ho hem aconseguit.
Sardà és precisament una de les baixes més destacades dins la plantilla del primer equip després de penjar les botes juntament amb Pol Viada. Tampoc continuen Genís López, Roger Carrera i Dani Loinaz. Per suplir-los arriben Oriol Arderiu del Natació Sabadell, José Ruiz Peluca del Pallejà i Marc Navarro d'Indústries. A més, Guillem Partera puja del Sènior B. Sardà assegura que els objectius seguiran sent els mateixos que aquests anys.
Els objectius de començament de temporada sempre és el mateix, és primer aconseguir la permanència, i un cop aconseguis la permanència, llavors has començat a fixar-te objectius més ambiciosos. Tots els equips s'han reforçat molt, moltíssim. Hem patit molts descensos, llavors cada vegada la competició és més exigent. Ens toca viatjar diverses vegades a València, també a les Balears. Els equips d'aquí a Catalunya també s'han reforçat més. Els equips que pugen també troben recolzament econòmic per poder fitxar i per poder fer equips competitius. Veurem com es va desenvolupant tot, no?
Recordem, a més, que Pedro Donoso continuarà al capdavant d'un equip que es posarà en marxa el pròxim dimecres, igual que el Club Natació Sabadell.
I més coses, el Sabadell Rugby Club està d'enhorabona després del conflicte amb l'Ajuntament per on i quan podrien entrenar els seus equips. Finalment s'ha arribat a una entesa entre les parts. Jordi Sitjà, bon dia.
Bon dia. Sí, des d'aquest setembre tant l'equip femení com l'equip masculí ja podran entrenar i jugar al Municipal de la Roureda els dimarts i els dijous, és a dir, en el mateix escenari on es jugaran els partits. Amb aquest acord, els arlequinats resolen una de les dificultats que havia arrossegat el club des de la seva fundació. Oriol Ferran és el nou president del Sabadell Rugby Club.
Per fi podrem entrenar en una situació d'estabilitat, ja sigui d'horaris, que ens permetrà conciliar la vida familiar, la vida laboral i la vida esportiva, i també el fet de poder entrenar al camp on juguem els nostres partits, que això és una de les parts més importants que reclamàvem des del club.
La lluita dels arlequinats no acaba aquí, perquè aquests dies comença una nova campanya per a captar jugadors que s'inicien al rugbi i poder activar la part més formativa del club. A més, també s'estan anunciant aquests dies les incorporacions dels dos sèniors.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I una última hora que acabem de conèixer, darrer de fa cosa de segons. El Departament de Salut ha decidit avançar 4 mesos la vacunació de les persones menors de 65 anys que han passat la Covid-19. D'aquesta manera, si fins ara havien d'esperar mig any per rebre una única dosi de vacuna i quedar immunitzades, a partir d'ara podran rebre-la 2 mesos després d'haver superat la malaltia. I amb això marxem. Podeu continuar informats als butlletins d'aquesta tarda i també al Notícies Vespre a partir de les 7. Així mateix, publicarem les informacions a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.